10 i 19 minuts, segona hora d'aquest matí. Nosaltres hem anat a buscar un aigua i un cafè perquè si no, no pararíem. Perquè encara ens queda conversa. Ai, el darrer cop que parlàvem amb Manu Rodríguez i dèiem bé, vés a saber si podreu continuar sent diputat, però esclar, és que les coses s'han posat d'una manera que en fi, que en aquesta setmana... Manu Rodríguez, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, què tal, com estàs?
Caram, quina setmana, eh?
Bueno, mira, la política és molt canviant i mai es pot dir que tot estigui segur, però bueno, al final les coses són com són, s'accepta la realitat i bueno, s'ha de continuar treballant.
Ara, si tinguéssiu Inés Arrimadas al davant, què li diríeu?
Bé, jo de fet he parlat fa un parell de dies amb la Inés Arrimadas, li vaig escriure un missatge i ella també em va contestar i bueno, en tot cas... Li diria que el projecte continua endavant, malgrat que les estratègies van canviant amb el temps. Tots els partits polítics han de tenir aquesta cintura política, no?, per poder canviar d'estratègies. Nosaltres hem de retrobar-nos, no?, amb el nostre electorat, retrobar-nos en el nostre espai, no?, polític. Jo crec que ara sí que ens trobem en un espai més de centre, és a dir, ara ja abans potser amb el veto a Sánchez potser la gent ens col·locava més en un espai més de centre-dreta. Jo crec que ara hem canviat de rumb, ara estem en un rumb més de centre, ni esquerres ni de dretes, un projecte liberal i progressista i amb mesures concretes. No? El que sí que no podem passar de banda, no? és que com el cas de Múrcia, no? On nosaltres hem presentat una moció de censura per qüestions clarament de corrupció política. No podíem estar mirant a un altre costat. I, de fet, nosaltres vam presentar aquesta moció amb total, bueno, convençuts, no?, de què era el que tocava, no?
I si tinguéssiu davant Toni Cantó, què li diríeu?
Bé, que és legítim que se'n vagi del projecte. Jo crec que Toni ha fet una molt bona feina durant tot aquest temps. Jo crec que és un gran comunicador, però alhora li diria que, si no està a gust, doncs que vagi on cregui, no? És a dir, tothom és lliure d'estar on vol, o jo crec que hi ha hagut un moment, no?, durant la història de Ciutadans on va créixer d'una manera molt, molt, molt ràpida, no? I potser doncs, hi havia gent de moltes sensibilitats polítiques, de diferents ideologies, i, home, un espai de centre de vegades és complicat i especialment quan ens trobem en una situació de polarització política, no? Ara tot o és esquerra o és dreta i els blocs són molt monolítics, costa molt, no?, moure les persones i, a més, jo crec que ja és una impressió personal, no? Ara, amb la situació de la pandèmia, tot el que estem vivint, la gent no està per història. La gent ara, ho vam veure, no?, a les darreres eleccions catalanes, on la gent, no, la majoria, bueno, un gran percentatge de catalans no van a votar, no mostren interès per la política i, de fet, fins i tot estan emprenyats amb la política, no? I, de fet, jo crec que hi ha aquest vot, entre cometes, protesta, no? O de carrer, no?, entre cometes, on la gent, doncs bueno, al final dona suport a opcions que són més populistes i que difícilment, no?, arribarien a un govern.
I una darrera qüestió, abans no passem pàgina i anem a clau local, però... Per què marxa tanta gent? No us crida l'atenció, això?
Home, a veure, això és una qüestió, jo crec que no, és a dir, jo crec que s'hauria de preguntar cadascuna de les
és evident,
persones, no,
eh?
Que s'estan anant.
Però com a persona de partit durant tants anys, no us crida l'atenció que hi hagi tantes persones, algunes d'elles, òbviament, amb molta influència, i algunes d'elles que han format i fins i tot han estat fundadors de Ciutadans, que hagin marxat?
A veure, des dels fundadors de Ciutadans, dues setmanes abans de les eleccions catalanes, crec que de tots, excepte un, tots donaven suport al projecte de Ciutadans i deien que havia de continuar. Les persones que s'estan anant no són fundadors ni són persones que hagin estat tota la vida. De fet, dintre de Ciutadans tenim un sector crític important, que sempre bueno, ha estat molt crític, però una cosa és ser crític i alhora es pot ser lleial al projecte, no? És a dir, tu li pots dir, com es diu en castellà, les verdades del barquero a qui correspongui, però a portes a fora, no?, a nivell públic, doncs has de donar una certa imatge de, bueno, de que el projecte continua endavant, no? No que tot s'acaba aquí, no? Jo crec que Ciutadans no només és les persones, que també, evidentment, som les persones que formem part d'aquest projecte, sinó sobretot les mesures i les solucions que podem donar als ciutadans. És a dir, el dia que una persona no hi és, doncs arribarà una altra persona amb més il·lusió, potser, a treballar per aquest projecte. En tot cas, jo crec que el fet que se'n vagi gent en aquest moment és per una qüestió clarament mediàtica o que bueno, ens trobem vers en una OPA hostil per part del PP, en aquest cas a Madrid, i que bueno, això ja hi era de preveure. En el seu moment va ser un OPA hostil per part del PSC aquí a Catalunya i bueno, estem patint atacs per l'esquerra i per la dreta. I per tant, és normal quan ets una opció de centre, moderada, progressista i liberal. No? I per tant, nosaltres aquí ens trobaran sempre per trobar solucions a la ciutadania.
Saben què em van dir l'altre dia?
Què et van dir?
Que potser no us presentareu a les properes municipals. Que tenen raó.
Bueno, no sé. Jo crec que aquesta persona t'hauria d'explicar amb qui va parlar, perquè jo personalment encara no. Jo de moment continuo en el projecte. Com a mínim tinc un mandat per treballar fins al 2023. Quan arribi el moment, amb coordinació amb l'agrupació, amb la Junta Directiva de Ciutadans Sitges, veurem si em presento jo o es presenta una altra persona. En tot cas, jo no vull pensar, primer, per respecte als meus companys i, en segon lloc, perquè crec que també per respecte a la ciutadania i als electors. No, no podem estar contínuament pensant en eleccions ni en cicles electorals. Jo crec que el que hem d'estar pensant contínuament és intentar solucionar la situació actual, la situació provocada per la pandèmia, intentar trobar solucions. Jo crec que aquí ens trobaran ara parlar de 2023 o parlar de nous cicles electorals, ni toca ni crec que la gent cregui que toca ara, no?
El pressupost no us ha convençut. No us convencia, us segueix sense convèncer i és evident que Manu Rodríguez en veu alta ha dit, com també han dit altres responsables de l'oposició, que creu que el govern és poc valent per un costat i poc dialogant per un altre. Creieu que això continua sent així?
Totalment. S'ha vist a la resta de municipis d'arreu de Catalunya i de tot l'Estat. Quan va començar la pandèmia, evidentment, tots els partits van donar suport i van dir que feien mà estesa per intentar trobar solucions i treballar pactes. El que ens hem trobat aquí, a diferència, ja no dic de la resta de municipis, és que fins i tot de Barcelona, un municipi tan important com la capital de Catalunya que té tanta diversitat, es van posar d'acord en menys d'un mes. I entre els partits polítics no calia una empresa externa, no calia que amiguets de determinats regidors facin determinats treballs, sinó jo crec que aquí es van posar d'acord tots els grups municipals per fer, com a mínim, un pla de mínims, no? De dir, bueno, escolta, què proposa cada partit i en què podem estar d'acord, no? I, finalment, intentar trobar aquestes línies, convergint les idees i trobar un pla que com a mínim, sigui el full de ruta, no? Per intentar tirar endavant, no? El problema que aquest govern, al meu parer, és que és un govern molt, molt insegur. És un govern molt inestable, és un govern que està barallat entre ells, s'emprenyen contínuament i això ja s'ha vist, és a dir, no cal que ho digui jo, és a dir, és molt clar això. I el problema que ens trobem és que les solucions tècniques i les solucions reals no arriben, no? És a dir, ahir, per exemple, vam trobar o vam veure, no?, com el David Martínez, el regidor d'Educació, va presentar això del diòxid de carboni, però clar, és que això finalment no et repercuteix en res, perquè al final has d'obrir novament les finestres i el que realment suposaria un canvi hagués estat el tema dels filtres EPA, que també s'estan implantant a altres municipis, però com sempre arribem tard i malament, no? Jo crec que a nivell de propostes concretes nosaltres ens hem posat en nombroses ocasions al servei, al servei des de l'oposició de la ciutadania de Sitges per treballar amb el govern i hem plantejat propostes de l'àmbit sanitari, de la salut, de l'àmbit també de l'educació, d'intentar que la situació del retorn a les escoles sigui més fàcil. També hem proposat o hem impulsat propostes de l'Ocignotur, del comerç, de les empreses, de les ajudes directes, hem donat suport a les propostes de lloguer, però en canvi el que trobem contínuament, no? En el pressupost o en les ordenances fiscals. Primer, ordenances fiscals va ser un contracte d'adhesió, és a dir, o les tomes o les deixes com les lentejas, no? Doncs aquí les tens, no? Home, per nosaltres va ser vergonyós, no? Perquè nosaltres el que dèiem en el pacte aquest de recuperació de local era que primer s'havia de treballar les ordenances, és a dir, les ordenances i el pressupost havia de ser el vehicle que ens ajudés a portar a terme aquelles mesures del pla local de recuperació econòmica de la vila, no? Jo em pregunto per què aquest plantejament, aquest pla, va trigar tant de temps. Primer, perquè es va contractar una empresa externa que no coneixia la realitat sitgetana, primer de tot. En segon lloc, perquè no volien, és a dir, no volien treballar directament amb la resta de partits polítics, de partit a partit, les diferents propostes. I en tercer lloc, perquè no hi havia interès. És a dir, jo crec que aquí el més prudent hagués estat, escolta, primer aprovem això, després aprovem l'altre com a instrument i finalment l'instrument definitiu ha de ser el pressupost. Doncs bé, d'una banda, les ordenances ni les van pactar, va ser aquest contracte d'adhesió i després va venir el pressupost, que va ser el mateix. No? I a més, en el pressupost, el problema és que ens trobem que en lloc de suspendre determinats impostos o fer més bonificacions, el que ens trobem és una sèrie de recàrrecs i d'interessos, no? Per aquests impostos que no s'hagin pagat durant el 2020. I recordem que són impostos que en principi no s'ha exercit en cap moment aquesta activitat davant del confinament que vam patir, no?, durant l'any passat. Per tant, jo crec que és una irresponsabilitat, primer de tot, i en segon lloc, jo crec que hi ha una manca de valentia. És a dir, jo crec que la política és l'art de fer possible el que de vegades els tècnics et diuen que no és possible, i crec que aquí el problema és que no només no hi ha, entre cometes, aquesta certa originalitat o veure de quina manera podem trobar aquestes solucions, sinó que ens trobem una absoluta, deixar fer les coses. I el no fer les coses també és una decisió. És a dir, el voler fer coses, sempre doncs, pots tenir un projecte, pots tenir un pla, però també el fet el decidir no fer res també és una decisió, i una decisió molt dolenta, no? Perquè al final les coses acaben complicant-se bastant.
Tres qüestions a partir d'aquí. Primera, creieu que aquesta possibilitat de dialogar s'obrirà en algun moment? O creieu que la legislatura continuarà amb aquesta relació tan distant entre govern i oposició? Aquesta per començar, i després hi anirem a si d'alguna forma l'IBI es pot tocar d'alguna manera, com també es demanava a l'hora del pressupost, o si veritablement la normativa no ho permet. I tercera, i així afegim en el PAC sencer, si veritablement el fet d'incorporar els ajuts en el pressupost pot possibilitar que aquests ajuts es tramitin d'una forma més ràpida que com es van tramitar l'any 2020. O si creu, Ciutadans, que els ajuts no es podran tramitar d'una forma més ràpida. Aquestes tres qüestions.
Jo, totes aquestes tres qüestions es resumeixen en una, és a dir, és la manca de diàleg del govern amb l'oposició i, sobretot, amb els interessos partidistes de cada grup municipal. Jo crec que aquí el grup municipal més interessat en que no hi hagi diàleg entre govern i oposició és Esquerra Republicana, això està molt clar, i, d'altra banda, evidentment, el Xi Jinping, perquè al final és entre cometes, la muleta d'Esquerra Republicana. Ja veiem com participen fins i tot en els actes d'Esquerra Republicana, ja veiem com contínuament fan campanya per Esquerra Republicana. No? Però el problema és que jo veig un govern dèbil, jo crec que no tenen aquesta empatia, no? És a dir, potser jo he estat molt crític en el passat, concretament amb el govern del Miquel Forns, no? Però jo recordo perfectament com el Miquel ens asseia, ens parlava, ens deixava parlar i proposava i tal, no? Jo això no he vist per part de l'actual alcaldessa. Jo no he vist tampoc per part de cap membre d'aquest govern. El que veig en aquest govern és molt de sectarisme, és a dir, si la proposta ve de Ciutadans, ja directament es vota en contra, perquè no interessarà ni Esquerra Republicana ni interessa el PSC per qüestions electoralistes. També els partits municipalistes fan seguidisme del que fa Esquerra Republicana o el que fa el PSC, i aquí cadascú doncs, està intentant mantenir aquesta quota d'aquesta cadira o aquest poder, no? Jo crec que el més hàbil, el més intel·ligent hagués estat, doncs mira, tenim contenta l'oposició, però per què? Perquè també la fem partícip de les propostes, no? Nosaltres, la manera de vehicular les nostres propostes la fem cada ple a través de les propostes d'acord. És a dir, nosaltres hem proposat propostes, bueno, en l'àmbit dels filtres a les escoles, del tema també del Top Manta, del suport també al sector comercial, del tema també del teletreball, que nosaltres ens vam reunir amb els sindicats de l'Ajuntament per potenciar aquest reglament del teletreball, el tema del pla Arbrat. Bé, hi ha moltes coses que hem treballat des del nostre grup, però el problema és el de sempre. És a dir, com que ve de Ciutadans, no tenen interès en que es treballi, no? Per què? Perquè al final no tenen un interès clarament personalista i hi ha molta inseguretat. Jo crec que el més intel·ligent hagués estat, escolta, intentem consensuar punts de vista amb l'oposició i això et dona més transversalitat, et dona una altra visibilitat, però crec que hi ha aquesta mancança, no?, d'intel·ligència emocional per part de l'actual govern, i parlo de tots, no parlo només d'una persona en concret, no?
Anem per dos dels temes que han capitalitzat, òbviament, els darrers dies: platges i la protesta del comerç i la derivada del Top Manta, que ha estat també una qüestió recurrent, diríem, que en els darrers anys o les darreres legislatures, i que va permetre en el seu dia que també s'obrís una comissió a instàncies de Ciutadans a la legislatura anterior. Però anem per parts. Comencem per les platges. Ciutadans es va posicionar amb Junts per Sitges i també amb Nou Horitzó a favor d'aquesta aportació extraordinària de la draga per salvar, d'alguna manera, aquest estiu. La proposta no parlava explícitament de la draga, però parlava d'una aportació extraordinària que hauria de venir per el mètode que s'ha utilitzat sovint en aquests casos. En aquest debat, no sé si des de la posició de Ciutadans o des de la posició de Manu Rodríguez, com a testimoni del que s'ha viscut en aquests darrers anys, contempleu, no sé si dir, un cert augment del rebuig social a la draga o no?
No, jo crec que aquí de vegades el que es fa és molta publicitat per part d'alguns grups del govern i es diu el que realment, bueno, el que els posicionaments d'aquests grups. Jo no crec, jo crec que aquí la gent vol treballar, la gent vol que les coses vagin bé, vol que el comerç, vol que les platges, vol que l'hostaleria, el turisme torni, no? El problema és que tenim una sèrie de persones antisistema, no?, que estan actualment al govern i que, per cert, tant Esquerra Republicana com el PSC es deixen emportar, no?, per aquestes persones antisistema. I el problema és que portem ja 2 anys, aquest serà el segon any, sense sorra i sense draga. És a dir, el problema és ara la draga, es criminalitza la draga com si fos el mal de tots els mals. Miri, jo crec que és pitjor que moltíssimes famílies es quedin a l'atur, que moltíssimes famílies no puguin tirar endavant, no? I a més et diuen, no, és que clar, és que poses el tema del medi ambient amb la situació de personal. Bueno, és que nosaltres no hem estat els que ataquen contínuament el turisme, nosaltres no hem estat els que ataquen contínuament els comerciants, o fins i tot diuen que millor estaria Sitges sense turisme, no? Concretament, jo el que sí que crec, que i des de Ciutadans ho tenim molt clar, rebutgem, no?, l'altre dia on es criminalitzava el sector del comerç, que està patint un greuge comparatiu respecte als senyors del Top Manta, aquests senyors que van, compren productes falsificats, es col·loquen sense cap tipus de permís i, escolta, i a vendre, no? I sembla que aquí no passa res, no? I, en canvi, el sector comercial, que està pagant impostos, que ha hagut d'estar tancat durant molts mesos degut a la pandèmia, que encara, a més, li paguen les nòmines a aquests senyors antisistema, no? Com a mínim, aquests senyors antisistema haurien de retornar totes aquestes nòmines que han estat cobrant durant la pandèmia, perquè si bé el comerç no ha d'estar obert, o la platja no ha d'estar oberta, o els senyors del Top Manta poden fer el que vulguin, doncs, escolta, que tornin les nòmines, no? És una vergonya. Jo crec que és un sense sentit tot el que estem vivint. Tenim un govern que no està a l'alçada de les circumstàncies. Actualment Sitges necessitaria un govern fort, un govern que estigui coordinat i ben coordinat amb mesures tècniques molt concretes, intentar donar sortida, no?, tant al sector comercial, al sector de les platges i al sector de l'hostaleria, que crec que és evident que no se'n sortirà, no?, amb aquesta situació. I el pitjor de tot és que està per arribar, és a dir, un estiu nou sense sorra és un estiu perdut, i crec que moltes famílies patiran molt per culpa d'aquesta aquestes decisions sense aquesta consciència, no? Jo crec que sí, evidentment, la draga potser no és la solució definitiva, ho hem dit moltes vegades, però el que hem de treballar és per trobar una solució definitiva. Recordo en el mandat passat, en un dels plens finals es va treballar allò de la platja de Sant Sebastià, no? El tema de l'espigó submergit, i aquest estudi, aquest treball ha quedat en un calaix. Home, potser seria hora de dir, escolta, la draga fins que i intentar garantir com el mínim de sorra necessari perquè es pugui treballar en condicions, perquè pugui tornar al turisme, perquè com a mínim tinguem solucionat això durant un o dos anys, però treballar també a mig i llarg termini el tema de l'espigó, no? El de sempre, continuant en calaix, des que va començar aquest mandat, ja vora dos anys, s'ha perdut tot aquest temps i no esperem res d'aquest govern, no?
Us van sorprendre les declaracions de Luis Miguel García i de Guillem Escolà a l'entorn d'aquest assumpte?
Bueno, les declaracions que puguin fer, escolta, i ho dic amb tot el respecte, tant al Luis Miguel com al Guillem, crec que estan immersos en un govern en el que no creuen. Jo crec que ells dos es van presentar en unes sigles, en un projecte que no té res a veure amb el projecte que estan a hores d'ara, no? Actualment el projecte d'aquest govern és el projecte de la CUP. S'ha de dir tot clar, és el projecte del sistema de la CUP. Això és una realitat. I no ho dic jo, que sigui de Ciutadans, sinó jo ho pensa moltíssima gent a tot el poble. Per tant, jo crec que l'errada és que tant el senyor Luis Miguel García com el senyor Guillem Escolà no tinguin la valentia ni la decència de sortir d'aquest govern en aquests moments. Jo crec que és necessari que surtin d'aquest govern i intentar trobar una altra majoria per donar un canvi d'aires a la vila i intentar, com a mínim, els dos anys que ens queden fins que arribin les eleccions, en aquest cicle polític, doncs intentar trobar una solució definitiva. No?
No és el primer cop que plantegeu la necessitat d'una altra majoria, però sí que és cert que cada vegada l'equip de govern ha anat ampliant el seu nombre de regidors i l'oposició ha anat disminuint el seu paper dins el consistori.
Això demostra la inseguretat del govern i la debilitat d'aquest govern. És a dir, que necessites contínuament sumar persones i a grups que finalment, per cert, que no tenen res a veure entre ells, ni els projectes, ni el pensament, ni la ideologia, en cap cas, perquè ja em diràs tu què té a veure tot el respecte al Margalló amb la CUP, ja em diràs. És a dir, els votants del Margalló ja et dic que no volen saber res, absolutament res, de CUP i molt menys també d'Esquerra Republicana. Per tant, home, jo crec que aquí el que ens hem trobat és una sèrie de situacions on l'alcaldessa convencia concretament el Margalló o el PSC perquè entrés al govern. Primer el PSC perquè no va trobar una majoria alternativa.
És que us ho dic que no heu sentit, que algú pot pensar, doncs bé, els grups del govern estan més hàbils a l'hora de trobar aliances que no l'oposició a l'hora d'unir-se.
No, miri, jo li diria que l'oposició amb propostes molt concretes ens hem trobat, és a dir, jo amb
la... Sí, però dic unir-se més enllà de propostes molt concretes que l'oposició ha presentat d'una forma sòlida i que en algunes ocasions han posat, diguem-ne, contra les cordes al govern, perquè és evident que en el darrer ple municipal ja gairebé es pot dir que d'una forma induïda hi ha hagut dos grups que tenien un posicionament que estava més a prop de la moció que va presentar l'oposició, que no pas del criteri del Pla d'Acció Municipal o del govern, però en aquest sentit sí que l'oposició mai ha trobat la balda per poder presentar-se d'una forma unida i esdevenir alternativa. I en canvi el govern sí que ha trobat aliances per fer-se més gran, no?
Nosaltres, ho haig de dir clarament i honestament, Vicenç, nosaltres hem estat fins i tot generosos a l'hora d'intentar formar aquesta majoria alternativa, cosa que el PSC o altres partits no han volgut, com el cas de Sitges Grup Independent. Nosaltres, en tot cas, hem demanat, fins i tot generosos, de no entrar en govern i donar suport des de fora per tal que això tirés endavant i hi hagi d'altres majories. El problema és el de sempre, és a dir, que cada grup vol la seva quota de poder, vol la seva visibilitat, vol que aquesta regidoria... Nosaltres no ens barallarem per això, nosaltres ens barallarem sempre per mesures concretes i per intentar que això tiri endavant. El que crec que és evident que nosaltres, si fos ara per prema un botó, per nostra, evidentment, ni Esquerra Republicana ni la CUP estarien en aquest govern, ja ho dic clarament. És a dir, jo crec que són partits que provoquen, bueno, malestar no només a gran part del sector comercial, a gran part del sector de l'hostaleria, del sector econòmic, perquè no han treballat amb ells. Ells miren a l'altra banda, ells miren pels seus, ells deixen fer i esperen que arribin els dos anys i que caigui, no?, novament. I el problema és que no hi ha aquesta valentia. No? Nosaltres, en tot cas, si el senyor Guillem Escola i el senyor Luis Miguel García estan disposats a canviar de socis, nosaltres estem disposats a parlar, ho dic clarament. Però han de ser valents. Han de ser valents i han de mirar també la cara als seus votants i sobretot també al sector econòmic i comercial de la vida.
Dèiem aquest matí a l'inici del programa hi ha un article, una reflexió molt interessant de Luis Benvenuti a La Vanguardia, a l'entorn del món del comerç. El titular és prou explícit. El virus obliga el comerç a digitalitzar-se a correcuita. Les botigues de tota la vida sobreviuran sempre que també disposin d'un sistema de venda a través d'internet. Anem per dues parts. Una, com es pot ajudar al comerç i si aquesta reflexió és una reflexió que comparteix el portaveu de Ciutadans. I per altra banda anem per l'assumpte del Top Manta i fem una mica de marxa enrere en el temps de quan Ciutadans va proposar la creació d'aquella comissió, que va arribar a unes conclusions, que va trobar molta gent, inclosos especialistes en la matèria, i a partir d'aquí a veure com es pot resoldre, reconduir i gestionar aquest assumpte. Comencem pel comerç. Enteneu que aquesta és una reflexió que s'ha de posar sobre la taula?
Evidentment. Jo crec que aquesta pandèmia ha provocat a nivell mundial, evidentment, un canvi de paradigma. Ens trobem que, ens hem trobat durant mesos confinats a casa, evidentment, la digitalització, els marketplaces, l'e-commerce, o l'enviament, no?, de menjar i de tot, no? És a dir, ha canviat aquest paradigma, ja no és el mateix paradigma que estàvem vivint fins ara. Jo no crec que una cosa substitueixi l'altra, és a dir, jo crec que la botiga i el comerç ha d'estar i, evidentment, continuarà estant, no? Com sempre, no? S'havia parlat també del cinema, no? Que el cinema es perdia i, finalment, la gent encara continua volent anar al cinema i la gent continuarà anant a les botigues i al comerç, no? El que sí que crec que amb aquest canvi de paradigma ja tothom té una realitat o ha viscut una realitat diferent. Ja tothom té un mòbil amb accés a internet i on pots fer qualsevol gestió, ja no cal anar al banc, ja no cal anar a determinades administracions públiques, ho pots fer tot via telemàtica, no? I evidentment el comerç, jo crec que aquí no és una qüestió menor, perquè evidentment el fet, imagina, no? Tu estàs a la feina, ostres, no tinc temps de comprar, doncs fas un via pel mòbil i t'arriba a casa, no? Que jo crec que al final hem de donar les eines, sobretot les eines legislatives i les eines pressupostàries, perquè aquest canvi de paradigma vagi en la mateixa línia, és a dir, el comerç pugui canviar, no?, en la mateixa línia que aquest canvi de paradigma.
Us ho pregunto perquè des del punt de vista local, què es pot fer? Perquè ja ha quedat bastant clar que d'alguna manera els ajuntaments no poden incidir en la regulació del preu dels lloguers dels locals, perquè és una qüestió que forma part del mercat, de l'oferta i la demanda, i per tant això difícilment canviarà i això ha estat evidentment una de les claus de per què el comerç està vivint la situació que viu, en especial aquí a Sitges. Si no pots tocar, diguem-ne, un dels condicionants més potents a l'hora de que un comerç sobrevisqui, què es pot fer des de l'administració local?
Des de l'administració local es poden fer plans de formació en digitalització, plans d'ajudes també a la digitalització, es pot fer una mica de pedagogia, no?, del que està per venir, cursos també o ajudar o sobretot explicar, no?, als nous empresaris, a les pimes, als treballadors, als professionals, el que suposa, per exemple, el tema de la protecció de dades. Tot això jo crec que és una cosa que potser ara, per molta gent, li sona a xinès, no? Però potser en els propers anys serà una qüestió molt normal. Quan tu vols muntar una empresa, doncs has de portar un pla d'empresa, no? Si necessites finançament o si has d'anar al notari o has d'anar al registre o has de presentar els comptes anuals, doncs de la mateixa manera també jo crec que ja haurà un pla de digitalització, no? I jo crec que els ajuntaments, des de l'àrea de promoció econòmica, hauria de ja estar treballant i preparant aquest programa de digitalització del comerç, no?
Posem-nos en la balda intermitja. Creieu que la qüestió del Top Manta és més un problema de venda il·legal o una veritable competència?
Són dues, absolutament.
Les dues coses?
Sí, no es pugui descartar ni l'una ni l'altra. És a dir, el problema del Top Manta primer és la venda il·legal per part de persones, que sigui la situació que sigui, és com si jo demà me'n vaig a comprar productes il·legals i em poso al passeig i a vendre, i com si res. Escolta, en aquest cas no em permetrien a mi o potser només a determinades persones. Jo crec que aquest és el problema, no? És a dir, és que no es pot permetre a ningú. El problema és que els ajuntaments, i especialment els ajuntaments que tenen aquest antisistema en el govern, és que miren a un altre costat i instrumentalitzen aquestes persones per dir que la culpa és del comerç o la culpa és dels altres, no? En lloc de vehicular mesures socials concretes per intentar integrar aquestes persones en el mercat laboral i que puguin treballar. No?
És que anem ara a l'aval de més important de totes. Creieu que el fet que estiguem davant d'un greu problema social ha d'influir en la visió que en podem tenir d'aquesta venda il·legal?
Jo crec que, a veure, el tema és que, clar, és que torno el mateix. És que el problema, la venda il·legal és il·legal, perquè si no al final ens posaríem tots al passeig i al final ningú pagaria impostos, ni llicències, ni IVAs, ni RPFs, ni societat, ni res. I els senyors antisistema que estan al govern no cobrarien les nòmines. M'entens? I per tant, jo crec que és molt fàcil. Al final, la venda il·legal és il·legal, d'acord? I el que hem de procurar que no es produeixi, com a mínim, a la nostra vida. Per tant, és com a mínim garantir que, i evidentment crec que hi ha un greuge respecte al comerciant, al sector comercial, evidentment, perquè al final hi ha gent que potser ve amb pocs calés o, escolta, i se'n va, vaig a comprar això, i se'n va pel passeig i diu, ostres, bueno, és falsificat, però ja li compro en aquest que és més barat i no pago impostos i no sé què, en lloc d'anar potser a una botiga del poble, que sí que està pagant els seus impostos, que està pagant un lloguer, no? I respecte al tema del tema del lloguer que em comentaves abans,
sí.
Home, a veure, evidentment és un tema de privats. Hi ha mesures, potser aquí hi ha hagut manca de voluntat política, i ho dic clarament perquè jo vaig estar en una reunió com a portaveu substitut de Justícia al Parlament de Catalunya, en una reunió amb diferents representants del món jurídic, no? On es feia una proposta de la regulació de la clàusula rebus sic stantibus, és a dir, en cas d'una situació excepcional que la suspensió del pagament dels lloguers. Aquesta proposta també va ser, bueno, en aquella reunió va estar l'Edmundo Val, però aquesta proposta també va ser consensuada pel Jaume Alonso Cuevilla, és a dir, per Junts per Catalunya, al Congrés dels Diputats, i aquesta proposta es va traslladar amb el suport també del Col·legi d'Advocats al Parlament de Catalunya. Ja li dic que aquesta proposta no va tirar endavant per interessos polítics per part d'Esquerra Republicana, perquè en aquell moment la senyora Capella no volia que el mèrit s'ho emportés o Ciutadans o s'ho emportés Junts per Catalunya. Volia que la proposta sigui seva, no? Per tant, ens trobem en una situació, és vergonyós, però tot s'ha de dir. És a dir, que per interessos polítics hi ha propostes concretes que no tiren endavant, perquè al final hi ha polítics que estan mirant més el seu escó o la seva cadira que no pas els interessos dels ciutadans. Jo crec que, evidentment, és una situació de particulars, però la regulació ha de ser molt clara i ha de donar garanties a totes dues parts.
Per això us preguntava si en l'àmbit local es podia fer quelcom més, però és evident que en l'àmbit supramunicipal es pot fer quelcom més i per aquí ha d'anar la qüestió. Tornem per un moment a l'assumpte del Top Manta. O sigui que enteneu que la solució policial ha de ser la fonamental en aquest aspecte?
Bueno, nosaltres, com has comentat abans, nosaltres en la primera proposta, bueno, la primera moció que vam presentar com a grup municipal aquí a Sitges l'any 2015 va ser per la creació d'una comissió especial sobre la venda ambulant del Top Manta, on tots els grups, fins i tot Esquerra, van votar i la CUP van votar a favor per unanimitat. Es va crear aquesta comissió, es va treballar per veure la dinàmica i veure exactament quina situació social es va fer aquest, jo per cert, m'agradaria saber on està aquest pla, perquè encara estic esperant que el treguin del calaix també des d'aquest govern, no? Es va fer una anàlisi i una radiografia molt completa, no? de la situació de les persones que estaven en aquesta venda ambulant, i s'ha dit també que una de les preguntes que feien és si ho feien voluntàriament o no, o si treballant per algú o no, o si tenien necessitat o no. I moltes d'aquestes persones no només ho feien per necessitat, era perquè econòmicament els sortia molt i molt rendible estar venent aquí al passeig. Per tant, Home, la necessitat de tenir, adoptar mesures policials, evidentment. Per què? Perquè de la mateixa manera que jo estic incomplint, m'imagino, si incompleixo el toc de queda, m'han de sancionar, o incompleixo el confinament o les restriccions, m'han de sancionar administrativament, doncs aquests senyors o senyores o qui sigui, en el moment que està incomplint l'ordenança o qualsevol regulació, se'ls ha de sancionar. Escolta, i ja tindran per recórrer, no, aquesta sanció. Jo no crec que sigui l'única. Evidentment, aquelles persones que realment estiguin en una situació d'especial vulnerabilitat, doncs a través de serveis socials o del seu municipi, a través de serveis socials del seu municipi, es coordinin una sèrie de mesures que els ajudi a integrar-se en aquest mercat laboral. Però una cosa no és...
Per tant, què creieu que hauria de fer ara l'Ajuntament? Un sistema semblant al que, si no em falla la memòria, en els darrers anys de la legislatura de Miquel Forns es va posar en pràctica, que és que la policia tingués el suport de seguretat privada per gestionar més o menys el Top Manta a Baix Mar?
Doncs, si és l'única manera, sí. Però és que, a més, jo crec que hi ha coses més importants. És a dir, també s'hauria de fer cartells grans explicant que se sancionarà totes aquelles persones que comprin el Top Manta. També explicar als manteros que ja no podran vendre més i en el moment que venguin se'ls retiraran els productes i se'ls sancionarà, evidentment, i que no hi haurà aquesta mediació, sinó que simplement és que si tenen una situació de vulnerabilitat, que vagin per via de serveis socials i els ajudem, i si no volen això, escolta, aquí tothom no pot fer el que vulgui, és a dir, tenim unes normes i s'han de respectar, simplement això.
Ho dieu a partir d'una de les conclusions d'aquesta comissió que va posar en marxa Ciutadans, que posava en evidència, pel que ens dieu, que hi havia una bona part de les persones que exercien el Top Manta que es guanyaven bé la vida, que no ho feien per subsistència.
Sí.
Això es va poder constatar d'aquesta manera.
Sí, exactament. De fet, bueno, el pla, jo l'hauré de buscar i un dia, si vols, te'l passo.
No, però més és que res, perquè suposo que en aquesta circumstància actual algú haurà d'anar a recuperar aquella comissió, perquè bàsicament hi va participar molta gent, especialistes, si no recordo malament, també d'entitats socials que es dediquen i que viuen el dia a dia de les persones vulnerables en el Top Manta i del fenomen del Top Manta, i que, per tant, diguem-ne, hi havia opinions des de totes bandes. I una de les conclusions és que, almenys en el cas de Sitges, per l'estudi que s'havia fet, hi havia força membres del Top Manta que, diguem-ne, que no l'utilitzaven exclusivament per la seva subsistència, sinó que en treien un rendiment econòmic important treballant per altres o per ells mateixos?
Absolutament. Sí. De fet, ja nosaltres havíem parlat ja des del Parlament de Catalunya, havíem vehiculat aquestes propostes no només a Sitges, sinó a diferents municipis de tota la costa catalana. Jo recordo en una situació, una entrevista, una reunió que vaig tenir amb una persona del municipi de Roses, on deia que havia persones que es creien més de 600 euros al dia, en aquests casos, en temporada alta, evidentment, no? Home, a veure, és una quantitat prou important. Jo no dic que siguin tots, jo no dic que... Però al final, home, és una activitat econòmica no regulada, sense permís i amb productes falsificats. És que, home, és que és inviable. Jo no crec o no entenc per què tenim tants complexos a dir les coses tal com són. Perquè de la mateixa manera que quan t'arriba una multa o t'arriba una sanció, quan hi ha hagut un incompliment de la normativa, o la pagues o la recorres. En aquest cas, no, aquests senyors agafen, passen de tot i, escolta, i es tornen a posar. Doncs no, jo crec que les coses s'han de dir molt, molt clarament i no podem permetre, és a dir, primer, a compradors siguin sancionats i, en segon lloc, els productes, en el cas que tornin a presentar-se, siguin retirats de la via pública i que paguin la multa que els hi correspongui. I si tenen una situació de vulnerabilitat, que vagin als serveis socials i que els hi ajudin, evidentment, perquè també des dels governants no poden mirar a una altra banda. No? I d'altra banda també dir que la majoria d'aquestes persones no són residents a Sitges. Per tant, no només és un problema a nivell municipal, sinó que és un problema d'arreu de Catalunya, que són persones que venen d'altres municipis.
Precisament vaig per aquí. En 30 segons per tancar, hi ha hagut algun municipi que hagi resolt aquesta situació?
A mi personalment no em consta.
Aleshores, diguem-ne que això ho hem de contemplar també dins de tot el debat, no?
Sí, però és la mateixa, és a dir, són uns problemes que estan enquistats per manca de valentia política, perquè, clar, dir, bueno, és que envio la policia per sancionar o tria els productes, home, ja tens un problema, doncs, de l'àmbit públic en aquell moment, concret. El que necessites és el suport també de l'administració, de l'Ajuntament i de tots els grups polítics i dir clarament que estem al costat del comerç i en contra de la venda il·legal. Simplement això.
Són les 11. En dos mesos, més o menys, tornarà la nostra roda de portaveus i, evidentment, també amb en Manu Rodríguez, portaveu de Ciutadans. Manu Rodríguez, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera. Bon dia. Adéu-siau. I a tots vostès, demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.